Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVox i a l'Apple Podcast.
Nou i 5, el Parlament de Catalunya ha donat el vistiplau a un canvi en el Codi Civil català que permet implantar les instal·lacions d'autoconsum renovable en els edificis i especialment en els blocs de pisos on hi hagi una propietat horitzontal. Ara, per tirar endavant aquestes infraestructures, només caldrà la majoria simple de la comunitat per poder-ho posar en marxa. La iniciativa vol impulsar la instal·lació d'aquests sistemes que permetran millorar el consum energètic dels edificis. Per parlar d'aquestes instal·lacions, rebem a aquesta hora el Daniel García Almiñana, que és vocal de la Junta de la Delegació del Vallès d'Enginyers Industrials de Catalunya. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia, Mireia i oients.
Quina importància té un canvi legislatiu com el que ha fet el Parlament de Catalunya? Realment calia aquest canvi per desbloquejar aquesta situació?
Sí. Actualment a les comunitats de veïns hi ha una norma que és que les decisions que puguin afectar el conjunt de la comunitat s'han de prendre per unanimitat. Llavors, a vegades és complicat, per exemple, instal·lacions com aquestes, per exemple, fotovoltaica, de trobar aquest consens entre absolutament tots i, diguem, aquest decret llei el que permet és fer aquesta modificació al Codi Civil català, perquè en aquesta tipologia d'instal·lacions, d'eficiència energètica, i energies renovables, sigui només necessari una majoria simple.
Uh-huh. Per tant, amb aquesta modificació es podran tirar endavant més infraestructures d'aquest tipus? És a dir, realment noteu la demanda? És a dir, hi ha diferents comunitats de veïns que estan disposades a posar-ho en marxa?
Penso que sí. Serà un element que permetrà desbloquejar. Ja hi ha també moltes iniciatives, moltes empreses, diguem-ne, que estan al corrent i que poden anar fent aquestes ofertes a les diferents comunitats, fer l'estudi, intentar trobar quina seria la millor instal·lació, i sabent que ja no necessiten aquesta unanimitat a nivell dels propietaris, sinó que només amb aquesta majoria podrien tirar endavant bastantes propostes. De fet, es preveu que es puguin tirar endavant unes 25.000 instal·lacions en diferents blocs.
Clar, parlàvem fa uns dies, no?, d'aquesta idea que havia tingut Sabadell, no?, d'aquesta instal·lació d'aquest parc damunt de les depuradores de la ciutat amb aquestes plaques fotovoltaiques. Explicàvem com eren aquelles infraestructures i aquestes infraestructures que s'apliquen en aquestes propietats horitzontals s'assemblen d'alguna manera?
S'assemblen perquè la tecnologia és la mateixa, però òbviament la dimensió és més petita. Penseu que en aquestes depuradores estàvem parlant de l'ordre de 900 o 1.000 quilowatts pic instal·lats, mentre que a nivell d'un bloc estem parlant de pocs quilowatts. Per tant, és un factor de 100, com més petit.
Uh-huh. Però quina potència tindrien i què ens permetrien? És a dir, si en una comunitat de veïns, no?, posem un bloc de pisos estàndard, es col·loquessin aquestes plaques?
Sí, suposo que depèn de l'agosarat que vulguin ser, doncs, els veïns. Es pot optar des d'una opció conservadora per donar servei al consum dels elements comuns, enllumenat de l'escala, ascensor, ventilació del pàrquing, i per tant apostar per instal·lacions més conservadores i més petites, o intentar arribar també a cobrir una part també de la demanda dels diferents usuaris, dels diferents, ja ho diria, els habitatges dins del bloc, i per tant poden sortir instal·lacions doncs, bastant més grans, clar. I com més gran l'habitatge, al final l'element que t'ho limitarà serà la disponibilitat de sostre o de terrat per poder instal·lar aquestes plaques. Penseu, només com a referència, un quilowatt pic pot estar necessitant un espai de l'ordre de 5-6 metres quadrats. Llavors, clar, depèn. Ara estic pensant, un edifici vertical de molts pisos, doncs possiblement no hi cabria el consum de tots aquests pisos. En canvi, amb blocs més baixos, doncs sí que es pot arribar a cobrir una quantitat més significativa.
Mm-hmm. Clar, dependrà tot de la quantitat de plaques que s'hi puguin posar, no?
Exacte, sí, sí. L'element limitant és aquest, pensant que segurament en aquests casos no hi ha un altre element limitant, i és que no pots, diguem-ne, vendre més electricitat o tenir uns ingressos per aquesta electricitat que et pugui sobrar superior al propi consum que tu puguis tenir. Però en edificis verticals jo estic segur que en molts percents dels casos la limitació serà la quantitat de sostre disponible.
Mm-hmm. Perquè, clar, hi haurà molts pisos per alimentar, no? També l'ascensor, deies, l'escala, no? Els porters automàtics, tot això al final és electricitat, no?
Sí, 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 sí. Per això dic, hi ha opcions que segurament són les més conservadores, eh? Posar-se d'acord els veïns en que tota aquesta despesa que tenen pel que dic, l'enllumenat, ascensor, etc., doncs pugui venir parcialment o totalment coberta per una instal·lació renovable. Indirectament ells poden tenir doncs, aquest descompte en la quota comuna que puguin estar pagant i gaudir d'avantatges doncs, econòmiques en el cost d'aquesta instal·lació i que, per tant, fins i tot els hi surti a compte realment fer la instal·lació.
Clar, a part de l'estalvi, no? Una altra qüestió doncs, que ens ocupa especialment aquesta setmana en què tornem a estar en alerta per contaminació, no? A nivell d'emissions, aquest tipus de tecnologia també és favorable? És a dir, també hi ha menys emissions de CO2?
Sí, però hem de tenir present que, a veure, la contaminació que tenim ara a les ciutats majoritàriament vindrà pel transport i per, diguem, per les calefaccions, per posar els grans usuaris. L'electricitat que consumim, en general, s'està produint a una altra banda i, diguem, les emissions estan a una altra banda. Òbviament, posar instal·lació fotovoltaica, produir-te la teva electricitat, evites que aquesta electricitat s'estigui produint en aquell lloc amb aquelles emissions. Per tant, a efecte global hi ha una reducció d'emissions. A efecte local, puntual, dins de la ciutat, segurament no es notaria, perquè no substitueixes ni el transport ni les calefaccions, els principals emissors de contaminants dins de la ciutat.
Per tant, aquest no hauria de ser, diguéssim, el motiu prioritari per prendre aquesta determinació, no?
Bueno, el planeta que tenim és global per tothom. Més enllà de la situació puntual que puguem tenir dins de la ciutat, qualsevol contribució a reduir que aquestes emissions globals, que aquesta contaminació a nivell general pugui reduir, jo penso que també és un element de conscienciació. I, per tant, val la pena fer-ho, encara que aquest benefici directe no el trobis immediatament.
I aquest tipus d'infraestructures, és a dir, aquestes plaques, són pràcticament l'única infraestructura d'energia renovable que realment té sentit posar en un bloc de pisos? És a dir, un molí, per dir-ho d'alguna manera, ens ajudaria? O realment l'únic sistema vàlid ara mateix per posar-ho en aquesta manera tant d'autoconsum és aquest?
Bé, hi ha un element. S'han fet, eh? Diguem-ne, proves, pilot, evidentment, on hi pugui bufar el vent, es pot posar un molí. En general, no és a les ciutats el lloc on hi ha una bona velocitat de vent, però hi ha un element addicional, i és que aquests molins, tot i que és molt, molt suau, però fan soroll, diguem-ne, cada volta de les pales, i encara que sigui allò, diguem-ne, és molt tolerable, però a lo millor a la nit acabaria fent nosa. Jo, diguem-ne, conec de projectes pilots que s'han fet i que s'ha hagut de parar la instal·lació senzillament pel soroll que podien anar fent aquestes pales. Que et dic, és molt suau, però a vegades, quan estàs això i vols reposar, doncs acaba sent molest.
Uh-huh. Per tant, diguéssim, les que serien útils i no molestes, no? Per dir-ho d'alguna manera, serien aquestes, aquestes plaques, no?
No fan soroll. A veure, per produir electricitat, per descomptat, és fotovoltaica. També la solar tèrmica, més enllà de que des de fa temps ja la nova edificació ja han d'incorporar aquestes instal·lacions per cobrir una part de la demanda d'aigua calenta, i també tens altres opcions que també contempla el decret, que és el de millorar els aïllaments dels edificis, millorar els tancaments, per entendre'ns, fer que els edificis necessitin menys energia per funcionar, i si en necessiten menys, doncs menys que en consumiran i menys emissions associades a aquest consum d'energia.
Per tant, també aquest aspecte important, no?, del final evitar consumir, no?, d'alguna manera, o sigui, buscar la manera de que aquests habitatges estiguin al màxim d'aïllats possibles per també evitar un consum excessiu, que això és una recomanació que ja fa temps, no?, que tots plegats ens feu, no?
Absolutament. És el punt de partida, diguem-ne. Nosaltres podem tenir tecnologies molt eficients per cobrir les necessitats d'energia, però a l'òptim és quan aquesta necessitat d'energia sigui més baixa. De fet, fa temps, hi ha una frase que diu que la millor energia és la que no es necessita. Doncs tot el que contribueixi a que la necessitat de calefacció, per exemple, sigui més baixa, perquè tenim doncs edificis més ben aïllats, etc., doncs si tens menys demanda, menys que gastaràs per cobrir aquesta demanda.
I fa un parell o tres de setmanes, quan parlàvem d'aquesta necessitat, no?, de buscar aquests mecanismes per fomentar aquesta energia elèctrica, no?, la necessitat de buscar aquests mecanismes de la lluita contra aquell impost del sol que vam tenir durant un temps i que sembla que les institucions estan buscant mecanismes perquè això deixi de passar, no?, i sigui més agraït, per dir-ho d'alguna manera, tenir infraestructures d'aquestes característiques. Entenc que aquest canvi legislatiu també va en aquesta línia, no?
Exacte. Sí. Diguem-ne, la idea és no només que la pròpia evolució tecnològica faci que aquestes instal·lacions cada cop siguin més eficients, demandin menys inversió, sinó que aquesta inversió pugui parcialment venir coberta, doncs, per ajudes directes o per reduccions en impostos, normalment a l'impost de béns immobles, i diguem que al final la inversió total que hagis d'assumir, una part la recuperis directament per això, per aquestes ajudes i reduccions, i l'altra part, doncs, pel propi funcionament que et permet consumir menys quilowatts i, per tant, menys pagar-los a la companyia elèctrica.
Doncs Daniel García Almiñana, vocal de la Junta de la Delegació del Vallès dels Enginyers Industrials de Catalunya, gràcies per haver-nos atès avui de nou a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres.
I precisament en aquesta línia, les últimes hores s'ha presentat Som Comunitat Energètica, una eina digital que permet simular la creació de comunitats energètiques amb el veïnat per conèixer l'estalvi energètic i econòmic que poden suposar. La plataforma ja està disponible i, de fet, es pot consultar al web comunitatenergetica.cat. Parlem aquesta hora amb el Joaquim Marques, de Som Comunitat, un dels impulsors del projecte. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, molt bon dia.
D'on surt la necessitat de crear un projecte d'aquestes característiques?
Doncs bàsicament perquè, com s'estava comentant fins ara, s'estan posant en marxa tota una sèrie de simplificacions, no?, dels tràmits de crear comunitats energètiques, perquè són una eina molt útil, no?, davant de la situació d'emergència climàtica, però al mateix temps també ens trobem que existeix una forta dificultat a l'hora de posar-les en marxa, perquè al final una comunitat energètica té la necessitat de formar una comunitat, no?, de trobar-te amb els teus veïns, amb les teves veïnes, posar-te d'acord per crear aquesta comunitat, i aquest és un dels punts que avui en dia és més dificultós, perquè ningú va pel carrer preguntant: ei, tu vols formar una comunitat energètica amb mi? Sinó que en realitat el que necessitem és un lloc de trobada on tothom que tingui interès en formar part d'una comunitat energètica i aprofitar tots els seus avantatges, no?, tant econòmics com energètics com ambientals, doncs es pugui fer efectiu. I per tant, la primera voluntat de la plataforma és ser un lloc on primer puguis descobrir quines avantatges són justament les que puc generar a través de crear aquesta comunitat energètica amb els meus veïns, i en segon lloc que sigui un lloc on també pugui descobrir quins veïns estan interessats i, per tant, posar-me en contacte amb ells, i al mateix temps amb quines empreses, amb quines entitats i amb quines administracions públiques puc comptar perquè m'ajudin en tot aquest procés.
Per tant, va una mica més enllà de la propietat horitzontal, que és del que parlàvem ara, no? O sigui, la idea, no estem parlant de comunitats energètiques pensant en un bloc de pisos, sinó pensant en una extensió potser més gran, no?, pel que estàs dient.
Correcte, sí, la normativa a dia d'avui permet que una comunitat energètica estigui formada per més d'un edifici plurifamiliar, no?, d'un bloc de pisos amb diversos veïns i veïnes. I per tant, el que té sentit és que aquestes comunitats més àmplies, no?, que accedeixen a l'escala de l'edifici, perquè també una comunitat energètica serà més eficient, serà més capaç d'estalviar energia com més persones la formin i com més persones diferents la formin. Al final no ens interessa només que siguin persones que viuen en un habitatge, sinó també comerços, equipaments, etcètera, etcètera.
Uh-huh. Per tant, guanyar tots aquests espais. Dieu que feu? Perquè és una de les qüestions que parlàvem amb el Daniel García Almiñana, no? Jo li preguntava quin estalvi es pot aconseguir i ell deia que depenia de moltes coses, no? Depenia de quantes plaques poguessis posar, de quin tipus d'energia volguessis gastar a través d'aquestes plaques, no? Aquí el que oferiu és aquesta opció de poder saber realment quan estalviaré en funció del que posi, no?
Exacte. La plataforma està disponible per tots els municipis de Catalunya, pels 900 i escaig que tenim al nostre territori. Qualsevol edifici pot consultar quin és el resultat de posar panells fotovoltaics a la seva coberta i només fer autoconsum en aquell edifici, però al mateix temps pot escollir qualsevol edifici del seu entorn, que lògicament estigui dintre de les distàncies que reglamentàriament s'han establert, i també veure com milloren els seus resultats si aquestes instal·lacions no només es fan en la seva coberta, en el seu edifici, sinó que també ho fa amb els seus veïns i amb les seves veïnes.
Per tant, una situació global, no?, de coneixença de l'entorn, no? Ja ens han posat en marxa algunes d'aquestes comunitats energètiques a Catalunya?
Sí, de moment són projectes que són, diguéssim, pilot, no?, que n'hi ha poquets i encara s'està descobrint, no?, com es poden articular aquestes comunitats, perquè és una eina relativament recent. Però la intenció de la plataforma és que aquest procés de creació de comunitats energètiques pugui escalar-se, no?, que pugui aparèixer arreu del territori, perquè és molt necessari de cara a la transició energètica.
Clar, de cara a aquesta qüestió que parlàvem ara, no?, d'aquest estalvi energètic global, no?, perquè entenc que aquestes comunitats també fan aquesta proposta en aquest estalvi energètic i també una reducció de les emissions, no?, al final.
Clar, justament aquesta és la qüestió, no? Si nosaltres consumim energia de la xarxa, porten associades una quantitat d'emissions que són molt superiors a les que emetria, lògicament, un panell fotovoltaic perquè aquest és d'origen renovable i, per tant, aquí hi ha molt poquetes emissions, no? Només les que costa fabricar aquells panells, però no el que costa generar l'energia. Sí, sí, òbviament, la promoció de comunitats energètiques va justament en direcció de generar menys emissions i, per tant, fer front a l'emergència climàtica.
I el canvi legislatiu que s'aprovava en les últimes hores al Parlament amb aquest canvi del Codi Civil Català és clau per poder arribar, doncs, a aquestes comunitats energètiques i crear-les?
Sí, òbviament. Encara diria que encara hi haurà més canvis, no? Perquè també a nivell estatal es preveu que hi hagi canvis en els reglaments del que es disposa. Tot va en el sentit de simplificar i de fer més eficients aquestes comunitats energètiques, no? Que s'hi puguin ajuntar més gent, que es puguin instal·lar més panells, unes potències instal·lades més elevades, de manera que cada cop sigui més fàcil poder posar en marxa aquest tipus de mecanismes, que no hem d'oblidar que la Comissió Europea diu que és un dret de tot ciutadà formar part d'una comunitat energètica, no? Perquè les seves avantatges, que com dic són energètiques i ambientals, no?, l'estalvi d'emissions de CO2, però també econòmiques, puguin arribar a tothom.
Per tant, aquestes comunitats energètiques, no?, com a filosofia també per canviar tota aquesta qüestió, no?, i per replantejar tot el tema de la situació energètica. Deies que la Comissió Europea diu que és un dret i de quina manera fa que es pugui complir aquest dret, no?, perquè moltes vegades parlem, no?, dels drets, però com ho fa, què és el que planteja Europa per complir aquest dret?
Clar, de moment és una declaració. Això es troba, no?, en les directives europees. Participar en una comunitat energètica és un dret, perquè al final són unes avantatges que tothom hauria de poder disposar. Com fer-les efectives? Doncs, lògicament, la normativa s'ha d'adaptar perquè això sigui molt fàcil aconseguir-ho. No ens podem enfrontar a un procés de creació d'una comunitat energètica si al final ningú és expert en legislació, no?, i cal fixar-se en la lletra petita. A partir d'aquí, jo crec que hi ha mecanismes que han d'aconseguir que aquest dret es faci efectiu. I la plataforma que estem promovent, somcomunitatenergetica.cat, va en aquesta direcció. El que volem és que tothom tingui informació, a tot Catalunya tothom pugui saber quin és el potencial de creació d'una comunitat energètica i, per tant, que sigui més fàcil accedir a aquest dret.
Mm-hmm. Clar, de fet, també dieu que fins i tot accedir a aquest dret o poder tenir aquesta opció permetrà sortir de l'entorn de les companyies elèctriques.
Correcte. Aquesta és una de les moltes motivacions que mou la creació de comunitats energètiques i la instal·lació de panells fotovoltaics, no? Tots veiem com dia a dia el preu de l'energia va pujant, que això és un fet que no està a les nostres mans controlar, però en canvi, quan instal·lem panells fotovoltaics a la nostra coberta i ens ajuntem amb els nostres veïns i veïnes per cooperar, no?, aquesta producció i en aquest consum, d'alguna manera el control passa a les nostres mans, ens apoderem en l'ús de l'energia i, per tant, som més conscients de quin és el nostre paper, quines són les nostres capacitats a l'hora tant de lluitar contra l'emergència climàtica com de satisfer les nostres necessitats energètiques.
I podem també segurament tenir més control sobre què i com gastem, no? Perquè a vegades el problema de les factures de la llum és que no acabem de tenir clar què gastem exactament i com ho gastem, no?
Exacte, sí. S'ha parlat molt de la dificultat d'entendre les factures. Aquesta és una qüestió que, lògicament, cal simplificar. Però al mateix temps també hi ha molts serveis, no? L'ICAEN mateix té serveis d'explicació de com és la teva factura, de què has d'entendre allà. I hem de ser conscients que només entendre la factura i saber que la nostra llar està consumint energia, moltes vegades això indueix ja canvis, no? Diuen que aproximadament un 20% de l'energia es pot estalviar només sapiguent que l'energia és important i que nosaltres mateixos som capaços de tenir pràctiques a casa, no?, d'utilitzar els nostres habitatges d'una manera més eficient.
En aquest sentit, aquest sistema, aquestes comunitats energètiques, són vàlides per tot arreu? És a dir, són aplicables tant a la ciutat com al camp?
En principi, sí. Com et dic, la normativa encara no és una qüestió que estigui plenament fixada al nostre país. Encara s'estan transposant directives europees i és a preveure que els pròxims mesos hi hagi algun canvi. Ara mateix la normativa diu que hi ha un radi màxim de 500 metres entre instal·lacions. Clar, en una ciutat això és fàcil d'assumir perquè la densitat d'habitatges que hi ha en una ciutat permet que en aquest radi hi hagi multitud de persones que puguin formar una comunitat energètica. Quan ens traslladem a entorns rurals, aquestes distàncies comencen a ser més crítiques. De totes maneres, com et dic, com que la normativa encara no és definitiva, és previsible que aquesta distància canviï. S'està parlant del voltant de 5 quilòmetres i això faria que en entorns rurals fos molt més factible la instal·lació de panells fotovoltaics i la constitució de comunitats energètiques.
Per tant, doncs, s'ha de veure també com acaba sent la lletra petita d'aquesta legislació que entenc que s'ha de desenvolupar d'un moment a l'altre, no?
Correcte. El que esperem és que aquesta lletra petita ens la puguem llegir les persones que estem implicades en aquest tipus de processos i que finalment per la ciutadania no sigui lletra petita, sinó que siguin lletres clares, majúscules, i que sigui molt fàcil constituir una comunitat i que al final apareguin també agents, entitats, empreses que ajudin en aquest procés de facilitació a l'hora de crear una comunitat energètica.
Perquè us han preguntat fins ara, és a dir, les administracions han trucat a la porta d'aquelles entitats que esteu treballant amb aquests temes per comentar-vos doncs, com ho estan fent o com ho estan treballant?
Sí, nosaltres estem en contacte amb diverses administracions, sobretot locals, amb les quals hem tingut un diàleg abans del llançament de la plataforma. Totes han considerat que és útil disposar d'aquesta eina i que hi ha un punt de trobada entre les iniciatives que estan llançant a nivell local amb la plataforma, no? En el sentit de que al final aquesta plataforma pot ser un lloc on qualsevol ajuntament digui, escolteu, nosaltres estem formant una comunitat energètica sota l'impuls municipal, si us hi voleu apuntar, aquí teniu informació, aquí sabreu quines són les condicions per participar i quines són els avantatges que en podeu obtenir.
Doncs haurem de veure com s'acaba concretant tot aquest projecte i com s'acaben concretant també aquestes legislacions que facilitin, no?, que aquest projecte es tiri endavant, que al final és la clau de tot plegat, entenc, eh?
Sí. Bueno, com es deia anteriorment, la clau, sobretot, és reduir el consum d'energia. I en el cas dels habitatges, això passa en bona mesura per millorar els nostres hàbits a casa i per rehabilitar els edificis. I un cop tinguem aquesta energia reduïda, no?, aquest consum minimitzat, aquest reste d'energia que ens falta per consumir, la clau és fer-ho a través d'energies renovables i aquí és on les comunitats energètiques tenen sentit, no? Aconseguir que la poca energia que consumirem o que hauríem de consumir sigui sense emissions de diòxid de carboni.
Doncs repte de futur, que seguirem segur al Cafè de la Ràdio per veure com s'acaba concretant. N'hem parlat amb el Joaquim Marques de Som Comunitat. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon dia.
Moltes gràcies, igualment.
Si voleu més informació, podeu consultar el web somcomunitatenergètica.cat. Allà trobareu tota aquesta informació.